Són les 11, el 5 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Començarem aquesta hora amb el diari de campanya de les eleccions del Barça, amb Bernat Soler, que ens explicarà que avui ja s'han oficialitzat les dues candidatures que concorren finalment a les eleccions del 15 de març. Joan Laporta i Víctor Font són els dos aspirants a presidir el Barça els pròxims anys.
I també us explicarem com ha anat la trobada de Giselle Pellicó amb els lectors barcelonins que l'han anat a veure a la Biblioteca de Sarrià. Ha presentat el seu llibre de memòries davant una multitud i en conversa amb la periodista Neus Tomàs. Ella mateixa ens donarà testimoni aquí al Catalunya Nit de com ha anat la conversa i de la fortalesa que transmet Pellicó.
I tindrem sessió golfa amb Àlex Gorina i després qui tindrà l'última paraula del dia serà una ninotaire que els oients del Catalunya Nit coneixen prou bé. Flavita Banana torna al programa per dir-nos què ha après i en què està centrada ara mateix. Vinga, va, avancem. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar amb garanties a aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara el 5 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Yo creo que quien pierde cuando la guerra somos todos. Y sobre todo pierden las mayorías y pierden las poblaciones. Son los que pierden con las guerras. Y desde luego parece mentira que no hayamos aprendido las lecciones de la historia y que no hayamos aprendido lo que pasó en Irak.
Si Europa, si vosaltres guardeu silenci davant d'aquesta greu violació del dret internacional, tots els països ho pagareu tard o d'hora. Així que el que intento dir és que cap país de les Nacions Unides pot realment quedar-se indiferent o en silenci.
España va a estar acompañando aquellas misiones que tengan por objetivo la defensa de la paz, porque no es lo mismo cuando tú vas, atacas y bombardeas una población que cuando tú estás defendiendo.
As allies, we...
Com a aliats hem de permetre el que els nord-americans estan fent a l'Orient Mitjà contra l'Iran i alhora assegurar-nos que Ucraïna té tot el que necessita per mantenir-se forta en la lluita.
Partim molta incertesa perquè no sabem quan podrem marxar de Dubai. Cadascú de nosaltres té un vol diferent, no fan una altra cosa que cancel·lar-lo i reprogramar-lo.
I el que més ens preocupa en aquests moments és que, donades les circumstàncies, després de saltar les alarmes i d'haver escoltat amb certa, bastanta proximitat doncs les detonacions per les interceptacions de míssils, que això provoqui el tancament de nou de l'espai aeri.
Estem veient en aquests dos últims dies que comença a haver més vols. Vol dir que en alguns països, efectivament, aquesta seguretat en aquest moment existeix. I estem veient també, i això és important, que en paral·lel el propi Ministeri d'Afers Exteriors, en col·laboració amb el Ministeri de Defensa, està fletant avions de l'exèrcit espanyol que també estan repatriant gent. En els propers dies, si la situació evoluciona com està evolucionant ara, aquests vols s'intensificaran.
Fins al migdia és quan s'espera més aquesta intensitat i de cara a la tarda anar fluixant una mica. Però de totes maneres continuarà plovent i continuarà fent vent i continuarà havent onatge.
220.000 habitants, eh? I un menjador social per poder garantir que la gent tingui un plat calent al dia. I l'alberg que es va tancar de Can Bofivell està tot preparat. Hi ha els llits, hi ha la roba, hi ha la cuina. Només és voluntat d'entornar-lo a obrir i no es fa, no? Quan diem viure al carrer mata, és que realment és així.
Portem més de 61.000 vehicles de mobilitat personal enregistrats i en concret a Catalunya uns 9.000.
Són xifres molt baixes. Diríem que la majoria d'usuaris de patinets, si ara féssim una enquesta a qualsevol carrer de Barcelona, una gran part d'ells desconeixerien segurament que ha entrat una nova normativa que els obliga, entre altres coses, a tenir una assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
Superar els 100.000 és una gran dada. Són 105.000, és una mica inferior a l'any passat i, per tant, hem de suposar que, evidentment, hi ha hagut algun visitant doncs, que venint d'alguns territoris o afectat per l'espai aeri tancat que hi ha hagut, doncs no ha pogut finalment venir. Però, per tant, estem amb números molt similars a l'any passat, malgrat tot.
Per mi, el més important és fer persones somriure i que tinguin un bon lloc. No m'importa si aplaudeixen, si no, però si jo veig que estan disfrutant de la màgia, perquè hi ha persones que avui en aquest dia que han tingut un moment on potser no han tingut una bona estona per molt de temps perquè ha passat alguna cosa en el món, per guerres o coses així. I per desconnectar i veure un truc de màgia i veure que estan allí somrient i passant-s'ho bé, per mi és la cosa més important.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
24 d'agost de 1951.
I el número de la sort, el
3.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano és lírica, seria... I si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
Jo dimiteixo, ja. Si no m'hi he trobat mai. No m'hi he trobat amb una soprano en aquest escenari, no m'hi he trobat mai.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Els orgasmes són de cap o són... Espera, són veu de cap o veu de pit?
Són d'una mica més avall.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
11 i 10 minuts, pràcticament. Això vol dir que d'aquí 50 minuts passarem per aquella frontera que és la mitjanit, que avui té un significat especial, i per això tenim aquí el Bernat Soler. Bona nit, Bernat.
Molt bona nit a tots.
A partir de la mitjanit, oficialment entrem en campanya electoral per les eleccions del Barça. Això es fa enganxada de cartell?
No, anava a dir-te això abans, s'obria sempre amb la coneguda ja i tradicional penjada de cartells, que per aquells que no se'n recordin és que anaven els polítics, perquè ho feien els polítics, amb cartells, amb un cubell amb cola i amb una escombra, i penjaven un cartell electoral, perquè abans les eleccions s'anunciaven, o els candidats s'anunciaven amb cartells electorals. El Barça feia també el mateix, anys enrere, però ara no. Ara,
ara
ja
ni res digital a les 12 ni res, no? Vull dir...
No. A més, en el cas del Barça passa una cosa molt curiosa, que és que es confon la precampanya amb la campanya. Clar. Quina diferència hi ha? A la precampanya hi ha precandidats, que és tot aquell soci del Barça que diu que vol ser president del Barça, ho anuncia i fa la seva precampanya. Però no és candidat fins que se'l proclama candidat, que és el que avui ha passat, que és que els precandidats havien de recollir un nombre de signatures de socis, en aquest cas eren 2.337, que correspon al 50% dels compromissaris. Aquest és el requeriment que marquen els estatuts. Has de presentar 2.337 signatures de socis que t'avalin perquè tu puguis ser, ara sí, candidat oficial a les eleccions a la presidència. I això ens ha deixat un panorama que de 4 precandidats que hi havia fa unes setmanes, ens quedem ja amb un cara a cara, amb 2 candidats oficials, que són l'actual, o el que ha estat president fins ara, Joan Laporta, que ha hagut de dimitir per poder presentar-se, i l'aspirant, en aquest cas, a rellevar-lo, que és Víctor Font, que ja van ser candidats tots dos en les eleccions de l'any 2021. Coses interessants, per exemple, això de trobar-se un cara a cara de 2 candidats, que per tant, clarament només hi haurà 2 opcions, perdoneu la redundància i la obvietat, no passava des de l'any 2000. L'any 2000 hi va haver unes eleccions que les va guanyar Joan Gaspart contra el publicista Lluís Bassat.
No, ostres, sí.
Les eleccions que hi ha hagut posteriorment han estat sempre més nombroses. Les últimes n'hi va haver 3 de candidats.
Tenim polarització, doncs.
Sí. El dia ha estat marcat, però, per la polèmica, perquè, com dèiem, doncs els precandidats havien de portar aquestes signatures, que les porten amb unes carpetes, tot una mica encara rupestre, amb uns papers, amb fotocòpies del DNI, amb les paperetes omplertes a mà, veja, una cosa una mica encara del segle XX.
Com a l'època d'enganxada.
Exacte, sí.
I clar, 2.337, suposo que tothom, els 3 que estaven aquí, que estaven pendents, en van portar més d'aquesta xifra, i què ha acabat passant?
Doncs ha passat que un d'ells, que és Marc Síria, s'ha quedat a les portes d'aconseguir-les, perquè finalment n'hi han anul·lat pràcticament 600, i això ha fet que s'hagi quedat amb 2.247. És a dir, li ha faltat 90 butlletes, 90 paperetes, 90 signatures per poder convertir-se en... candidat oficial. Per què li han tombat tantes butlletes? Doncs per diferents problemes. Perquè algunes no portaven, per exemple, la fotocòpia del DNI, que era necessari, perquè d'altres estaven duplicades amb d'altres candidats, és a dir, un soci que havia donat la seva firma a diversos candidats, s'anulen totes.
Només pots donar suport a un candidat.
Només en pots donar una. Algunes fins i tot ha presentat butlletes duplicades cap a ell mateix, és a dir, un soci que havia firmat 2 vegades per Marc Síria, de tantes ganes que tenia de firmar, li anul·len totes, o d'altres que, per exemple, el número de soci no corresponia amb la persona. En fi, tota una sèrie d'irregularitats que li han anat tombant, li han caigut un 21% de les paperetes, de les butlletes que havia presentat. Marc Síria no estava gens content, perquè que tombin un 21% de les paperetes són moltes, no és gens habitual. Penseu que normalment, en les eleccions anteriors, normalment queien entre un 5 i un 7% de les signatures. Aquest cop n'hi ha hagut moltes més. Hi ha un problema que comenta molta gent, que és que, no sé si ho sabeu, però el Barça ja no dona carnets de soci físics, la targeta, no? És tot virtual. Aleshores, per exemple, a l'hora de donar el número de soci, hi ha molts socis que, o si no s'han baixat l'aplicació...
Potser ni el saps.
Ni el saben. Bé, sí, agafen un carnet antic, però és que el carnet de soci no és com el carnet d'identitat, no és com el DNI. Cada any es va renovant. Bé, Marc Síria queda fora de la lluita per la presidència i ha dit que reclamaran, però que el que no faran serà impugnar i, per tant, deixa que tot vagi endavant.
Farem, per tant, aquesta reclamació, però no aturarem el procés electoral, no impugnarem les eleccions, entenem que el Barça i la institució està per sobre i, per tant, el que farem serà protegir aquests socis i sòcies.
Bé, hagués pogut impugnar, aquí haurien entrat en joc instàncies superiors, el Tribunal Català de l'Esport, fins i tot s'hagués pogut anar a la justícia ordinària, haguéssim pogut arribar a haver de fer repetir les eleccions, en fi, un autèntic desgavell. No passarà. Doncs tenim un cara a cara, tenim un cara a cara, i això vol dir que la campanya, que començarà d'aquí 45 minuts, de fet ja ha començat aquest vespre, adquirirà un altre to. Perquè un cara a cara és un plebiscit. Quan es presenta el president sortint més un aspirant, sí. Aquí el que és una mena de referèndum sobre el president sortint. És a dir, aprovem la gestió del president Laporta, socis del Barça, o no l'aprovem? Si l'aprovem el votes, si no l'aproves, votes per l'altra opció, que és la de Víctor Font. Per cert, Marc Siria ja ha dit que ell votarà Víctor Font.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè ha dit que és...
S'unifiquen, no?, els antilaportistes?
Sí, ell ha dit, no formarà part de la seva candidatura, se'n va a casa, però el vot sí, perquè diu, home, jo, si vull un canvi, qui m'està oferint el canvi ara mateix és Víctor Font. Jo tenia la sospita que la campanya de Joan Laporta avui, amb aquesta proclamació de candidatures, ja experimentaria un petit canvi. I així ha estat.
Ja ho has notat.
Fins ara l'hem vist molt simpàtic, molt folclòric, fins i tot. Va anar a remenar i a cuinar uns macarrons, un dia el van veure tallar pernil, un dia va pujar un tractor allà a Mollerussa, després va anar a Mercabarna i va agafar també un toro mecànic d'aquest. En fi, la qüestió és que avui ja l'hem vist amb un altre to.
La nostra proposta és una proposta, ja et dic, de continuïtat, és molt clara. Nosaltres estem parlant de fets. Els altres, paraules, perquè no poden mostrar el que han fet, perquè no han fet res, sí. Posar pals a la roda, sí. I negar evidències, també. I dir coses que no són certes, també.
Dir coses que no són certes, negar evidències, posar pals a les rodes. Aquesta serà la tònica, eh? Joan Laporta anirà a l'atac frontal contra Víctor Font.
Sí, buscarà el diccionari paraules noves, eh? Mestre Tites i tot això, a veure què passarà.
Sí, segurament el rescatarà, sí. Víctor Font, amb un to una mica més pausat, però igualment també posant de manifest que la seva línia, sobretot d'argumentari en aquestes eleccions, serà el desgavell que es viurà mateix al club.
Aquest sentiment de pertinença, aquest debat de que diem que els socis i sòcies ens hem allunyat del club, tot això és bàsicament deixadesa per part de qui governa.
Deixadesa, per tant, els altres pels a les rodes. Tindrem una campanya molt curteta, per cert, perquè això, la setmana que ve, aquesta hora, ja s'acabarà. I entrarem en jornada de reflexió, perquè...
I es vota el dissabte?
Es vota el diumenge. El dissabte, dia 14, és dia de reflexió, i el diumenge, dia 15 de març, que a més hi haurà un partit al Camp Nou, un Barça-Sevilla, doncs serà el dia de les votacions i es farà aquestes eleccions. Entre mig hi haurà un partit de Champions. Jo el dilluns i dimarts seré a Newcastle. El dimarts no podré atendre-us perquè estaré explicant el partit, però dilluns
des de Newcastle.
Connectarem des de Newcastle. Un partit de Champions és molt important. Aleshores, sí. Ho dic perquè les eleccions realment han quedat en un... No diré segon pla, perquè sempre les eleccions al Barça doncs criden l'atenció i a tothom li interessen, però sí que és veritat que la presidència de Laporta, en aquest cas la directiva, i ell mateix han decidit posar-les en aquest moment i ha quedat tot plegat una miqueta enmig de la competició, que és el que realment al soci del Barça li interessa més.
Doncs a partir d'avui, cada nit, Bernat Soler serà aquí al Catalunya Nit per explicar-nos aquest diari de campanya, com va cada dia aquesta cursa electoral. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Last night I dreamt I'd forgotten my name. 'Cause I sold my soul, but I woke just the same. I'm so tired. I wish I was the moon. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Aquesta ovació que ha durat un minut i mig ha acomiadat Giselle Pellicot de la Biblioteca de Sarrià després de la conversa que aquest vespre ha mantingut amb la periodista Neus Tomàs, una conversa en la qual ha presentat el llibre de les seves memòries, del que ha viscut i que ens ha arribat a nosaltres també a través de les notícies que us hem anat explicant del seu cas. Tenim en Marc Presseguer amb nosaltres que hi ha anat aquesta tarda en aquesta presentació. Bona nit, Marc.
Bona nit.
Autant de mal, et aujourd'hui je suis une femme forte.
Qui la sentim de fons, a Giselle Pellicot. Aquest matí ha atès molts mitjans de comunicació. Demà al matí, per cert, al matí de Catalunya Ràdio emetrà una conversa que ha tingut també amb ella. Però aquest, jo diria que era, Marc, el primer contacte amb els potencials lectors. Com estava la sala?
Plena. M'ha sorprès perquè era un auditori bastant gran per ser part d'una biblioteca. Estava molt ple i, a part de plena, que de fet han hagut de posar cadires que no tenien, que no formaven part dels seients per omplir les files de davant, ves a tothom atent amb l'auricular, amb escoltar la traducció, perquè ella parlava en francès, i brutal, a mi ha semblat brutal.
I imagino que la gent molt concentrada, no? Perquè, és clar, el que explicava Giselle Pellicot, ja ho sabem, és un relat que és duríssim.
És duríssim, i a la que veies, si et fixaves en la gent, que és un exercici que he fet, veies diferent gent com s'ho prenia. Hi havia una dona que ha estat quasi tota l'estona ventant-se amb un foli i s'aguantava les llàgrimes, de fet. Uns altres que directament ja ploraven, es treien les ulleres i es rendien. Una altra dona que feia un exercici que era la de posar un mocador per sota les ulleres i aguantar-se l'auricular mentrestant, que també tenia mèrit aquesta coordinació. I al ser un tema tan dur, lo raro de l'ambient també era el silenci.
Sí, t'ha cridat l'atenció el silenci.
M'ha cridat molt l'atenció el silenci perquè només es sentia la conversa entre la Giselle i la Neus, però no era un silenci de estem pensant en una altra cosa. Era la resposta que feien era de recolzament total. I, de fet, he pogut parlar amb una persona de l'audiència que ens ha explicat més el fenomen d'aquest silenci.
A mi m'ha impressionat el silenci que hi havia a la sala. Era un silenci com a actiu, no? Com de comunitat, d'estem amb tu. És impressionant que algú que li ha passat una cosa d'aquestes en lloc d'amagar-se surti a ensenyar-ho per dir, ei, aquí estic.
Era aquesta la sensació que compartia tothom o que has pogut parlar amb més gent?
He pogut parlar amb més gent i al sortir, sobretot, la gent sortia tocada. Veies com parlaven entre ells amb les persones que havien vingut per compartir emocions, alguns tristos, altres els veies que hi havia esperança de que el testimoni de la Giselle servís perquè no es tornessin a repetir aquestes coses a la societat. I dins de tot això també hi havia un espai perquè l'audiència fes reflexions.
Replantegem-nos realment com estem enfocant tot, perquè el simple fet de dir «soc una dona que ha sigut violada», I no he de sentir vergonya per això, sigui revolucionari, o sigui, què estem fent malament, no?
És un home.
Sí, és un home.
N'hi havia d'homes?
Hi havia molta varietat. La majoria sí que eren dones. Mm-hmm. La majoria eren dones i, de fet, les que més els afectava eren les dones, òbviament. Mm-hmm. Crec que és un tema que poden empatitzar més fàcilment. Però sí que m'ha sorprès que també hi havia homes i, de fet, aquest cas que sentim ara... I d'edats variades. Aquest era un home jove, però també hi havia homes més grans que acompanyaven la seva dona, dones que anaven soles, homes que també anaven sols. Llavors, m'ha agradat també veure aquesta varietat.
Marc Presseguer, moltíssimes gràcies. Has assistit i ens has traslladat en aquesta conversa del voltatge emocional, efectivament, entre Giselle Pellicot i Neus Tomàs, la periodista, que ara saludarem, però gràcies, Marc.
Moltes gràcies.
Neus Tomàs, bona nit.
Bona nit.
Directora adjunta del diario.es i periodista, jo diria privilegiada, que ha pogut fer aquesta conversa.
Sí, ho sento així.
Oi que sí? Perquè, a més, ho comentàvem breument abans durant la pausa, que és, el format és únic, diríem, no?, d'aquesta conversa que has tingut amb Giselle Pellicot, amb públic al davant, amb gent que tenia moltes ganes d'escoltar-la, i una entrevista, diríem, en directe, no?
Sí, perquè ella està fent moltes entrevistes, però totes les entrevistes a mitjans les està fent registrades, les fa gravades. I, per tant, trobades com aquestes, on públic, doncs en va fer una a Madrid amb la Montse Domínguez, al Liceu Francès, i aquí a la biblioteca J.B. Foix, que està molt bé que hagi estat en una biblioteca, no? Mm. Deia el company que hi havia molta gent, ens explicaven els de la biblioteca que quan van posar... no eren entrades perquè no s'havia de pagar, però registrar-te per poder-hi anar, que es van esgotar en 2 minuts. I jo he dit, bueno, 2 minuts és una manera de parlar. Diu, no, van durar 2 minuts. És a dir, des que ells van anunciar que hi hauria la Giselle Pellicó el dia que van dir les posarem perquè la gent pugui venir, doncs això, quan les van posar 2 minuts. No? I és veritat, això que explicava el company, t'he de dir que ella ho ha comentat al sortir, m'ha dit, t'has fixat que hi havia nois i nois joves? I és una cosa que... A ella li ha creat l'atenció, i a mi també, perquè hi ha dones per fet, que hi haurà moltes dones, sí. I intergeneracionals, no? Però ara que es parla tant, no, dels nois, el masclisme en els nois, doncs m'ha semblat que, bé, era un bri d'esperança, no?
I és indicatiu del que ella està fent, no? Sí. De que està convertint la tragèdia que ha viscut. Dius que és una conversa inoblidable. He vist que ho posaves a les teves xarxes socials. Què t'ha explicat? Has tingut oportunitat de parlar amb ella abans de trobar-vos allà?
Sí, hem parlat abans i també després. Una mica... Hi ha una mena de camerino allà amb aquesta casa. Aquesta biblioteca és tan xula, aquí no hi ha gent que hi vagi, és nova, i té una part que són directament com uns camerinos de tele, no? I llavors, ella portava tot el dia d'entrevistes, m'ho ha dit, estic cansada, la seva gent també m'ho ha dit, i llavors hem estat parlant una mica, doncs jo li he explicat com seria una mica la conversa, li he dit una cosa que he dit també en públic, i és que sabia que algunes de les preguntes les havia ja anat contestant aquests dies, no? Però que molta gent que havia vingut allà, doncs probablement el que volia era veure com ella ho explicava, no? És una dona molt propera, he tingut aquesta sensació, no? I sí que el seu equip ens ho ha dit, i ella també una mica preservar-la. Per exemple, una cosa que m'ha dit és, quan acabem m'acompanyaràs tu? Dic, sí, saps? Perquè, clar, ella no signa llibres, per exemple, no? ni es fa fotos, ni... perquè seria un no parar, no? Llavors, ella ho explica molt bé. De fet, el llibre, jo el recomano perquè... És un llibre que està molt ben escrit, l'ha escrit amb una periodista francesa, la Judith Perignon, que no me'n recordava el nom, però a banda de que el llibre valgui la pena, és que ella ho explica d'una manera que fins i tot impressiona, saps? Perquè a l'hora de preparar l'entrevista, vosaltres que també feu entrevistes, no? Jo vaig pensar, com ho fas? No? Perquè una cosa és entrevistar una víctima quan no hi ha públic, pots parar, si ella es cansa o s'emociona, o t'emociones tu, doncs tens maneres, saps? Però, clar, davant de la gent és més complicat. Per ella, per suposat, però també a l'hora de plantejar la conversa, no? Llavors jo, bueno... crec que les he llegit i escoltat totes les que ha fet. però deia inoblidable també per això, perquè a l'hora de preparar-la, jo, en fi... Com vosaltres, hem fet moltes entrevistes i has entrevistat a presidents de Madrid, d'aquí... I diria que és la que m'he preparat més, però perquè em feia molt respecte. Em feia molt respecte, sobretot que ella se sentís còmoda, saps?
És que, clar, sí, has de fer una aproximació molt empàtica, no?
Perquè el tema és tan delicat que trobar el punt que ella pugui explicar el que és molt dur, però que no caiguis en la part que pugui semblar morbosa, per entendre'ns, això és el que em feia més respecte, saps? De com trobar, no sé, per exemple, no? Li preguntes per la filla o no?
Clar.
Sabeu que ella té una mala relació amb la filla? Doncs no li he hagut de preguntar perquè n'ha parlat ella, i a més ha dit, amb la meva filla hem fet un camí plegades, ens ha costat, però ara, crec que ha utilitzat fins i tot la paraula reconciliat, i ha dit, i aquest diumenge celebrarem plegades el 8 de març. I he pensat, saps? Sense haver-li preguntat, ho ha explicat ella i he pensat, una, em fas un favor explicant-ho tu, i dos, que maco que ho hagueu pogut arreglar. Mm.
Ella ha convertit el que li ha passat en tota una bandera, ha fet un pas, no?, després de moltes... diríem, batalles guanyades en el món del feminisme, el Me Too, etc., aquest clam de que la vergonya canviï de bàndol, no? Jo, aquesta és la seva idea força, a més enllà d'explicar doncs, el que ell ha viscut, etc., no? I que ha estat jutjat.
Ella, de fet, explica que el llibre l'ha escrit per això, és a dir, per intentar, una, això, no? Que la vergonya canviï de bàndol, però sobretot per intentar ajudar a dones que puguin estar en el mateix procés o que hagin passat per processos similars. Probablement no tan bèsties com... Perquè hi ha 51 homes que estan en el judici, però es calcula que eren una setantena dels que van participar d'aquestes violacions. És que és molt bèstia, no? I ella diu, primer, no sóc una heroïna. No vull ser una icona. De fet, en el llibre, i avui ho he tornat a dir, jo sóc una víctima a ulls de la justícia, però no vull ser una víctima a ulls de la vida. I de fet, nosaltres, jo la conversa l'he plantejat de manera gairebé una mica cronològica el que anava explicant al llibre, i el llibre acaba sent, pot ser una contradictòria, però és un llibre esperançador, perquè ella que ha tingut, ho explica, no? I avui ho ha tornat a dir, etapes on va necessitar estar sola, on no podia pràcticament parlar amb ningú, no? Ha fet un trànsit personal que sense, evidentment, poder oblidar tot el que li va passar, ha pogut refer la seva vida, té un company del que en parla meravelles, estan visquent en aquesta illa on ella diu, camino molt, caminava ja molt, no? Quan ella decideix, per exemple, ella no volia veure els vídeos, decideix veure els vídeos, bueno, decideix, quan decideix que farà el judici a cara oberta, els advocats li diuen, si vols fer això, hauràs de veure els vídeos, i són molt durs. I ella diu, d'acord, no? I és quan els veu, i quan surt d'allà, diu, necessito estar 2 hores caminant pel que he vist, perquè jo inicialment és que ni em reconeixia. No? Llavors, aquesta combinació de poder tornar a una vida normal malgrat tot, perquè a més penseu que, jo li he preguntat, no, dic, on vas ara, no? Pues clar, té des d'Itàlia a Oslo, a tornar a Nova York, a Canadà... Clar,
és que no vol ser icona, però és que
clar, jo li he dit,
s'ha convertit en una icona brutal. Clar,
jo li he dit, ja sé que no vols que parlem de tu amb admiració, però això no es tria a vegades.
Sí, sí.
I crec que en el seu cas no és una... Ella no vol ser una icona, però ho és. I a més hi ha una cosa molt interessant, i és que ella era una senyora de 60 anys que se n'havia anat a la casa, a jubilar-se amb el seu marit. Ella diu una família idíl·lica, els fills, els nets, la casa amb la piscina perquè vinguessin els caps de setmana. Llavors, no és algú d'una generació més jove que ha viscut l'activisme del Me Too i no sé què. Per tant, crec que, si em permets, té quasi més mèrit, no? Algú que de cop li passa tot això i que amb gairebé 70 anys decideix donar-li la volta d'aquesta manera.
Sí, 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 que veiem en ella, no?, aquesta cosa que sigui una dona d'aquesta edat també fa que projectem i nosaltres, doncs, que la veiem com les nostres mares, no?, i que ella projecti també una autoritat que és del tot indiscutible. Gràcies, Neus, per acompanyar-nos avui. L'enhorabona, perquè a més ens han dit que l'entrevista ha estat un exercici de delicadesa increïble.
A vosaltres.
Que vagi molt, molt bé.
Fem ara una pausa per la publicitat i la tornada, Àlex Gorina.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada, posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Sherlock Holmes és un personatge incombustible. El seu carisma i habilitats deductives han fascinat espectadors de diverses generacions i ara torna amb una altra sèrie.
Aquest divendres s'estrenen les noves aventures de Sherlock Holmes i a la finestra indiscreta us explicarem si val la pena i intentarem esbrinar què té el personatge que el fa tan magnètic.
Can anybody help me?
També s'estrena una nova pel·lícula protagonitzada per Jessie Buckley, l'actriu que ens va deixar amb la boca oberta amb el seu paper a Hamlet.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Que bonics són els dijous a la nit. Ràdio de Cine, Cine de Ràdio. Bona nit, Àlex
Bona
Urbina.
Bona nit, com esteu tots dos?
Molt bé, bona nit.
Estimades i estimats.
Aquí amb ganes de cinema.
Sí.
Sí, on ens portes? Com a perla del cap de setmana, va, de tot el que arriba, què ens recomanes?
A veure, faré una excepció, sí. I en lloc de recomanar les perles que jo considero autèntiques de la setmana, que són Pillion, La sombra de mi padre i Caravan, pel·lícules molt petites, algunes d'elles, us recomanaré una pel·lícula que no és rodona ni m'acaba de convèncer, però que crec que és útil veure en aquests moments per entendre com es fabrica un monstre. És a dir, en aquest cas, Vladimir Putin.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
En realitat es deia Vladimir Surkov, sí. Crec, o alguna cosa així, aproximadament.
Sí. Exactament, era el cap de gabinet de Vladimir Putin en tots els seus primers anys.
Venia del món de la televisió, era un geni de la propaganda, de crear, precisament, ídols on no n'hi havia. L'interpreta a qui feia el pare de Spielberg a la pel·lícula biogràfica de la família Spielberg i companyia, Paul Dano, molt bon actor, i Jude Law fa un Putin impecable, perquè realment el físic l'acompanya i l'aferrador de la seu estil d'interpretació també l'acompanya. El director Olivier Sayas fa una pel·lícula més al modo Carlos, la sèrie de televisió que havia fet, que no pas les pel·lícules franceses que ens tenien tan ben acostumats per la seva delicadesa, etc. Però en realitat és un Coppola, és el padrí, i de fet aquest personatge que acompanya Putin i que crea Putin és el consigliere interpretat per Robert Duvall, la sèrie del padrí, no? Que és el que hi ha darrere a l'ombra recomanant i tal, i que sap masses coses, i encara jo no entenc com no va acabar enverinat. Crec que està viu encara aquest personatge,
sí, sí,
però va acabar retirat. Un cop Putin ja tenia tot muntat, ja li sobrava, ja li emprenyava aquest senyor, no? O sigui que és conèixer qui és qui crea a la persona que crea el concepte de la veritat, la creu jo, sí. Me la invento jo, que és un dels temes que es dominen en el món polític internacional.
Clar, aquesta ment, per exemple, s'inventava conceptes com que no es volen dir dictadura, però tampoc saben que no són una democràcia. Aquest senyor, Surkov, inventava un concepte com, per exemple, democràcia sobirana.
Sí, clar.
Rússia és una democràcia
molt bé,
sobirana.
Molt bé.
I el que passa a Ucraïna no és una guerra, sí, com li diuen.
Exacte, sí, és una operació especial.
És el que dèiem la setmana passada, sí, sí, amb la pel·lícula de l'Orwell. Si repeteixes un concepte 25.000 vegades, la gent dona per fet que és així i
la
prou.
La propaganda és això, no?
Doncs va, Jude Law és Putin, i això on ens porta?
Però la pel·lícula no l'hem dit, el títol, El mago del Kremlin. O sigui,
ens hem entès aquí nosaltres,
exacte,
si és veritat.
Sí. Que ve d'un llibre, eh? Això és un, sí, és un llibre, sí, 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 sí. I perfecte.
Bé, doncs anem al tema. El tema ve una mica d'aquí, definitivament. L'acompanyarà la música de Percy Grainger titulada Colonial Song, perquè anirà de colonialisme, perquè el tema d'aquests monstres, per entendre's, no? Quin és el monstre de tots els monstres? El vell colonialisme que continua existint ara encara que sembla que els països han adquirit la seva independència, sobretot en el que diem el Tercer Món, quan en realitat continuen absolutament en mans dels poders de tota la vida. I, per tant, aquí és allò que deien el Gato Pardo, que tot canviï perquè tot continuï exactament igual. I aquesta és la idea, no? És a dir, ja tens la llibertat, ja tens la independència, també tens permís per ser corrupte, igual que nosaltres, però obeint les nostres ordres, perquè al cap i a fi el poder és mascle alfa, o sigui, és sempre masclista, és ser superior als països, fins i tot, no? Per tant, és classista. I, a més, és un enviat de Déu. O sigui, a més, és sectari. I això és el que ens trobem cada dia. Tot això ho podíem explicar en pel·lícules del colonialisme tota la vida. Les Quatre Plumes, Los Últimos de Filipines, les pel·lícules d'Usman Sembén, que són les bones, en realitat, no? D'Homei, que parla de l'expoli dels museus occidentals de l'art africà. Per exemple, algunes coses les tenim a Catalunya, que també és un tema que ha sortit en els mitjans de comunicació aquests últims dies. Dit això, quatre pel·lícules, quatre punts cardinals, començant per 55 dies en Pekín.
Si no cesan los desmanes de los bóxers, los ejércitos extranjeros caerán sobre China.
Somos muchos millones, que vengan.
¿Cree la emperatriz que lo que no han conseguido los ejércitos imperiales lo conseguirán las espadas del pueblo?
Nuestros dioses protegen a los boxers.
Se apagó la voz del ruiseñor. Solo escucho el graznido de los cuervos.
Los boxers se han alzado con el ímpetu de la tormenta y desaparecerán como el viento y la lluvia.
No debéis preocuparos, Yunlu. Si los boxers fracasan, ofreceré a los extranjeros la cabeza del príncipe Tuan.
El 1899, el 1901, la revolta dels bòxers, que eren poble, però eren ultranacionalistes i volien fotre fora els estrangers que s'apoderaven de tots els tresors de la Xina. Per tant, hi havia unes legacions internacionals instal·lades al cor de Pequín que vetllaven pels interessos de la reina Victòria, del càiser Guillem II, del tsar Nicolau II, de França, del Japó, etc, etc. I els bòxers es van dedicar a tallar caps. Al final els hi van tallar el cap als bòxers, perquè quan l'emperatriu, l'última gran emperatriu, Manchú, l'emperatriu que es deia Xinxi, que era l'anterior, l'últim emperador, va veure que allò se li anava de la mà, va entendre que un moment, fins aquí hem arribat, nacionalisme i visca la Xina, sí, però a mi que no em treguin totes les aportacions que els estrangers ens fan i que dels quals jo aprofito per comprar-me el rossinyol que vas a França, rossinyol, encomana-me la mare, rossinyol, d'un vell buscatge, rossinyol. Bé, aquest és un exemple. El segon vindrà d'Aràbia, o sigui, una de les pel·lícules que expliquen una mica el que passa ara, però ja passava llavors.
En Aràbia ya no queda campo para un guerrero. Firmamos acuerdos. La central eléctrica y la compañía de teléfonos se las cedo. La planta de extracción de agua la retengo.
Si retira la planta de extracción, no habrá agua.
Con gusto aceptaré cualquier ayuda técnica.
En justicia debe arriar su bandera.
No arriaré mi bandera. Y si sus hombres lo intentan, los míos la defenderán.
¿Tiene usted hombres?
Suficientes para eso. Es de las cosas que originan desagradables incidentes. Estoy seguro de que su gobierno no desea aparecer ante la Confederación de la Paz como un agresor.
Obra mestra, Lawrence d'Aràbia, de David Lean, del 1962. Conversa entre el rei Faisal, que acaba d'arribar com a rei d'Aràbia, després de tota la revolució que ha provocat T.H. Lawrence, encarregada pels anglesos per desmuntar el que hi havia, les tribus beduïnes i tot això, i crear les noves fronteres, el rei Faisal instal·lat, i a les ordres dels estrangers. Sí que ho posa una mica de resistència, sí que diu que les coses es faran com ell vol, però en realitat no és així. Els estrangers continuen venant en allà. És el que passarà als països àrabs. Teòricament haurien de ser els que ajudessin els palestins i no han mogut ni una mà per ajudar a Gaza a sobreviure. A Iran jo no l'ajudaria gaire, ni molt menys, però teòricament no és el mateix, perquè uns són xiïtes, els altres no sé què són, però en fi, diguem-ne que tot el que està passant ara és idèntic al que va passar en el seu moment. El titella va ser Lawrence, que va passar la història com l'heroi de tot allò, i en realitat va ser una peça d'un joc d'escacs perfectament dissenyat pels anglesos, que continuen, com pots veure, ajudant, com els francesos i com altres, als àrabs, als jueus, i el que està passant en aquests moments. Ja tenim una altra mostra. I Espanya? No hem tingut colònies? Doncs la primera carga al machete.
Desde que llegó el primer español aquí siempre se luchó por la libertad.
por la opresión que hubo aquí, por la injusticia que hubo aquí. Muchos ilusos, cobardes, creyeron que portándose bien y siendo obedientes podrían encontrar los cambios en la sociedad, pero no fue así. Y otros, los que económicamente pudieron, pues claro, pues en las cortes y por concesiones de amigos lograron aquella justicia, pero solo recibieron engaños. Nosotros queremos reformar ese engaño. Queremos nuestra libertad.
La pel·lícula es diu La primera carrera del machete, és el primer cubana de Manuel Octavio Gómez. No parlem de Filipines, parlem en aquest cas de Cuba. Abans de la guerra hispano-americana que va muntar el ciutadà Kane, perquè en realitat la va pagar tota el personatge del ciutadà Kane, William Randolph Hearst, en aquell moment. I parla del moment en què els cubans es van aixecar per fer fora els espanyols. Fer fora els espanyols i que entressin els americans. O sigui, van fer com un canvi permuta organitzada pels americans, evidentment, perquè els espanyols, ja ho sabem, no necessiten res de nosaltres i ells ho tenen tot perfectament controlat. Per tant, una mica, una altra vegada, tornem a trobar que el que acabem de sentir fa 24 hores és exactament el que ja deia el president americà i el que deien les grans empreses americanes abans de la independència de Cuba definitiva, que no ha existit mai fins que va arribar, això sí, Fidel Castro. Dit això, anem a l'últim exemple. Aquest m'encanta. És una pel·lícula que es diu Quemada, de Gilo Pontecorvo, el director de la Batalla d'Argel.
¿A ustedes qué les conviene más? ¿La dominación portuguesa con sus leyes, sus impuestos y su monopolio comercial? ¿O bien la independencia con un gobierno, un ejército y una administración propios y la libertad de comerciar con quienes quieran? ¿Obedeciendo solo a las reglas y a los precios del mercado internacional?
¿Y si el negro, en el momento en que haya dejado de ser esclavo, en vez de convertirse en obrero, quiere erigirse en amo?
Eso es lo que sucederá si continuamos discutiendo. Si no intervienen ustedes enseguida, si no se aprovechan de la revuelta y aciertan a encauzarla, se verán arrollados.
Marlon Brando és un personatge històric. Va existir en realitat, va anar al Carib i va aconseguir que determinades colònies portugueses acabessin recolzant la revolta dels esclaus per, un cop aconseguida la independència de Portugal, a convertir-los en obrers de les empreses que controlaven els països occidentals des de fora. Per tant, era un Lawrence, però al Carib. Una titella absolutament aprofitada. I és una pel·lícula que, a més, va patir una cosa molt curiosa, perquè tot havia de passar una colònia espanyola, però el govern franquista va protestar davant del govern italià, coproductors de la pel·lícula, i van aconseguir que Portugal, que té menys poder que Espanya, hagués d'acceptar que la colònia era portuguesa. La pel·lícula,
canvi de guió, ja està, no?
I de títol. La pel·lícula es deia Quemada, el títol original, i ara es diu Queimada. I, per tant, tot això és així. Va passar a Nicaragua, va passar a Indochina, va passar a Filipines, va passar a Jamaica, exactament la mateixa història. I a Àfrica, tots els països que es van declarar independents continuen sent dependents dels belgues, dels anglesos, dels francesos, dels italians... En fi, la història que mai no s'acaba. El colonialisme continua existint. O sigui, no cantem victòria, queda molt per lluitar encara.
L'Àlex sempre té el mateix esquema, una perla al principi i una cançó al final.
Sí.
Avui ens has de sorprendre amb alguna cosa.
Una cançó revolucionària que molta gent no recorda que és revolucionària.
En lo alto de una abrupta serranía acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento.
Pobre Adelita, ella es pensava que lluitava pel seu país i en realitat continuava lluitant contra les companyies mineres que explotaven els tresors del seu país. Ai, Groenlàndia, Groenlàndia. En fi, les terres rares, tota la vida.
Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar.
Àlex, torna dijous, eh?
Tornaré dijous, si voleu, i trobem tema. Sí, mai m'ha passat que no hi hagi tema.
Hi ha temes i pel·lícules per sempre.
Bona nit!
A aquesta hora falten 12 minuts per la mitjanit. Habitualment som a la rotativa, però avui canviem d'escenari. Saltem a Washington perquè resulta que Donald Trump ha rebut a la Casa Blanca els jugadors de l'Inter de Miami, que van guanyar la Lliga, entre ells Messi, i volem preguntar-li a l'Oriol Serra com ha anat. Oriol.
Hola, bona nit. Doncs ha anat una mica com s'esperava. Finalment, Lionel Messi ha trepitjat la Casa Blanca. Recordem que a principis de l'any passat va rebutjar la invitació de Joe Biden, que li havia d'entregar la medalla presidencial de la llibertat. I aquesta vegada no només ha trepitjat la Casa Blanca, sinó que ho ha fet així.
Ladies and gentlemen, the president of the United States, Donald J. Trump, accompanied by Jorge Mas, owner of the Inter Miami CF, and Lionel Messi.
Bé, ja ho sentiu, han presentat sí. a part de l'equip, per separat, han entrat en aquesta sala d'actes de la Casa Blanca el president dels Estats Units, el copropietari de l'Inter de Miami i Lionel Messi. Un paper de Messi que us he de dir que no ha estat gaire brillant, perquè s'ha estat mirant tota l'estona a Donald Trump amb un posat molt reverencial, no li hem sentit la veu, i això que ha tingut un moment en què ha entregat ha fet un regal al president dels Estats Units i ni tan sols en aquell moment doncs ha obert la boca. Per tant, Messi és bo amb la pilota, però no tant amb la paraula, no? Podríem dir. Qui sí que ha parlat molt ha estat Donald Trump.
Some good players, so we started with Pelé. I don't know, you may be better than Pelé. Pelé.
Aquí sentim com Donald Trump fa la brometa, n'ha fet unes quantes, sobre qui és millor, si Lionel Messi o Pelé. Ell diu que va veure jugar Pelé i en fi, està bromejant sobre això. I ha fet altres bromes, algunes més discutibles, o potser no tan agradables, fins i tot en el moment polític en què ens trobem. Per exemple, fent broma amb el copropietari de l'Inter, Jorge Mas, d'origen cubà. Li ha dit que probablement molt aviat podrà tornar a Cuba, que espera que en torni. Això, doncs, evidentment, amb aquest xup-xup que hi ha sobre un traspàs de poders a Cuba, per dir-ho d'alguna manera, amb el tutelatge dels Estats Units. I bromes també com, per exemple, quan s'ha girat cap als jugadors de l'Inter, se'ls ha mirat i ha dit, sou molt guapos, eh? Diu, però a mi no m'agraden els homes guapos. Sempre amb aquell punt d'homofòbia que comença, doncs, ja a ser una miqueta desagradable.
Déu-n'hi-do, ha estat un resum, però ens en fem una idea. Gràcies, Oriol, bona nit.
Adéu, bona nit.
Nou minuts i arribarem a la mitjanit i és hora d'anar posant i preparant-nos per a l'última paraula del dia. Qui la farà, qui la dirà, diu que va voler ser coses molt rares, entre elles soldat, però allò de voler portar de la contrària potser tenia alguna cosa a dir en aquesta decisió. Quan va ser el moment de triar carrera, va anar a una jornada de portes obertes a la universitat. A la classe de psicologia es va adormir. En canvi, va entrar en una aula petita, on hi feien una xerrada d'arts i disseny, i des d'aquell dia fins ara, fins avui, que amb els seus arxius estel·lars còsmics, espacials i lunars i les seves vinyetes al país, ens fa riure i reflexionar pels iguals. Flavita Banana, bona nit.
Molt bona nit.
I ben tornada, oi, al Catalunya
tant,
Nit?
Ai, casa, ai. Casa.
Que bonic.
Escolta'm, això ja t'ho coneixes, però has après avui alguna cosa escoltant el programa?
He ampliat coses que potser sabia una mica per sobre i que a vegades reconec que no m'agrada indagar massa perquè em poso trista. Però haig de dir que m'ha xocat... Potser jo visc en una realitat paral·lela de los mundos de Yuppie, però no recordo el seu nom. A l'inici del programa ha parlat un mandamàs de la indústria de l'automòbil de Catalunya,
sí,
o alguna cosa així,
dient
que com que les ventes van malament, doncs que es poden redirigir cap a la indústria de l'armament, no? I la normalitat, la tranquil·litat amb la que ho ha dit, no? Com per no dir és més important els meus diners que la vida de la gent, perquè vindria a ser aquesta la traducció, a mi em segueix xocant. No soc idiota, sé en el món en el que visc, però se'm fa tan dur adonar-me'n de que importen més els diners... Res nou, no? Però no sé, que sentir la veu d'algú que està pensant més en la cartera que en què visqui la gent m'ha deixat freda, o sigui, gelada, més aviat.
Aquesta capacitat de sorprendre't en, diguéssim, en versió negativa, sí, que ens passa contínuament
en
aquest ofici. Sí,
sí, sí. Sí.
No sé si és font d'inspiració a la vegada, a l'hora de fer una vinyeta, per exemple.
Sí, o sigui, intento no fer massa actualitat. De fet, aquests dies estic donant-hi voltes, s'està accelerant tot molt, no? Intento mantenir el cap fred i pensar que tot és cíclic, sense treure la importància, però adonar-me que tot viene y va, una mica, i optant una mica per ser com els músics del Titanic, no? O sigui, seguir fent vinyetes, perquè és la meva feina, però no estic tocant aquests temes. I no sé si d'alguna manera potser fer un comunicat en algun moment, perquè la gent no pensi que m'és igual, però que algú ha de seguir fent acudits. I que vindria bé que algú ho fes, i que no vol dir que no m'importi la resta de coses.
Pots fer una vinyeta un dia, no?, explicant això i continuar.
Sí, però bueno, com que cada cop més se'ns exigeix, no?, se'ns diu que hem de parlar de coses, i no és veritat. Vull dir, no, ningú està obligat a res, clar. I no, això no vol dir que no m'importi, però clar, sembla que, vull dir, has de posicionar-te contínuament. Bueno, crec que és bastant clara la meva postura, però que la meva feina és fer acudits. Això no ho hem d'oblidar.
Clar. Tens fet el de demà, per exemple? No sé si demà et toca. Demà et toca?
No, ha sortit avui. Demà em toca dibuixar. Demà em toca dibuixar per dissabte. I no sé. No tinc res pensat. No tinc res pensat, però... Bueno, ja ho veurem. Ja m'he acostumat. És un múscul i quan el vull activar, l'activo.
O sigui que vas molt al dia, eh?
Sí, o sigui, no amb l'actualitat, però vaig amb la feina al dia. Però estic aprenent a fer-ne 3 o 4 de cop i quedar-me 6 dies tranquil·la.
Això és bonic, també.
Sí.
Prepares algun llibre més?
No, per ara no. Per ara només gaudir de la feina en si, que... Clar, jo amb companyes o companyes del món del còmic, doncs sempre estan amb algun llibre entre mans i tal, però clar, jo és com si estigués fent un llibre contínuament, no? O sigui, fent una vinyeta tan sovint... Aquesta és la meva feina. Els llibres són un petit extra i esgoten bastant.
Clar, i a més afegir aquesta feina creativa que dius tan, no? Vull dir que tan regular. Al final clar. És la teva feina diària. Escolta, com arribes a dir el meu traç serà aquest, amb traç gruixut, blanc i negre?
Doncs jo vaig començar fent servir una plomilla, és a dir, la pluma sense tinta dins, és a dir, que vas sucant en un tinter, perquè era el que havia vist en els grans, no? El Xempé o Kino o així, i queda superbonic, però en el moment de la digitalització es perd molt, perquè la llum blanca, o sigui, el fons tan gran blanc, fa que no es vegi gaire la línia en una pantalla, si tu ho mires, no? I menys mal que en aquell moment algú em va deixar provar, no me'n recordo, devia ser la Massana, quan estava estudiant, que algú em va deixar provar un Pentel, que és el que faig servir jo, que és un pinzell.
Un Pentel és un pinzell.
És un pinzell que té la tinta al mànec. I és una mica tou i tu pots apretar i que surti més o menys tinta. I era tan rotund i tan enèrgic, tan gestual, i vaig pensar, hòstia, sóc jo en un traç. I fa aquest efecte més gruixut, dibuixat, per exemple, en un mig foli. La proporció de negre i blanc per pantalla és perfecta.
Veus?
I alguns dels nostres oients la tenen penjada a casa, amb aquest traç. Això era una meravella. Sí, enviàvem els originals.
Quan la Flavita col·laborava regularment amb les vinyetes que fèieu aquí al Catalunya Nit, li vas preguntar mai d'on venia el nom?
Sí.
I què?
Li vaig preguntar per un podcast, però que ho expliqui. Està molt bé, d'una companya de pis, no?
Sí, una companya de pis em deia així. O sigui, la cosa és que, no sé... el nom el vaig posar quan vaig obrir la pàgina de Facebook. O sigui que jo crec que jo devia tenir... 19, 20, 20 anys, posa-hi, no? Fa 18 anys. I el que passa és que el meu nom, Flavia Álvarez Pedrosa Pruvó, només existeixo jo. Ningú més es diu així.
Prou bé, sí.
I llavors em feia superviolent posar el meu nom, perquè era com... És com si posés el meu DNI o la meva adreça, no sé, saps? Era com, soc jo... I vaig dir, no, i vaig pensar posar-me un pseudònim, que no sé per què, no? Ja no es fa això. Però, bueno, suposo que veus de Forges, veus del Roto, veus de Kino, i penses que has de fer-ho igual. I l'única manera diferent que em deien era una companya de pis que em deia així, Flavita Banana, per Juanita Banana. De fet, que la gent més gran sí que li sona de Juanita Banana. Sí, sí. La gent més jove diu, oh, és que pues sona molt bé, i és com, ja sé que sona bé, ja ho va dir algú. Vull dir, el meu és una còpia dolenta. Sempre espero la trucada dels representants de la Juanita Banana... De la cançó dient-me... Para.
Drets d'autor.
Sí.
Ben xula que era la cançó. Quin posem una cada dia per acabar, per acomiadar el dia? Aquesta setmana és aquesta.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre alfàbrega i llorer. Sonen havaneres uns avis...
Aquesta setmana estem marxant amb la Ludwig Band. Van treure aquest disc, Pel barri es comenta, i té una pregunta que ens agrada, i és el títol: On t'has ficat aquesta nit?
Han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit.
I aquesta pregunta avui la Flavita la podrà respondre aviat.
Segur, avui qui tindrà l'última paraula és ella, és la Flavita Banana, il·lustradora, ninotaire, dibuixant de vinyetes. Trieu la que més us agradi, perquè ella avui ha quedat clar, ella fa acudits, és la seva feina, i ningú li dirà sobre què ha de fer aquests acudits. Flavita, gràcies per acompanyar-nos, i aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Doncs, veient com està tot, i veient que jo, francament, no sóc ningú, no?, per dir-li ningú el que ha de fer, molta gent em pregunta, sabent tot el que passa, què puc fer, no?, què puc fer, què puc canviar el món, o aquestes coses, i jo crec que hem de deixar de mirar en fora i mirar cap endins i adonar-nos que som uns enormes privilegiats. Mirar més al nostre voltant i adonar-nos que si estem escoltant la ràdio ara mateix ja és un privilegi. Que ens n'anem a dormir d'aquí una estona és un privilegi. Que tenim un sostre, que som molt afortunats. Bona nit.